Panorama Informatiu, una producció dels serveis informatius de Ràdio Puig-reig.
Benvinguts. L'impermeable ha estat el protagonisme principal d'aquesta Puig-reig Trail que ha esdevingut aquest matí a Puig-reig. I és que 300 corredors han pres sortida a les 9 del matí. Algun segur que amb el temps ha decidit quedar-se a casa. Però bé, tot això ha significat que Puig-reig tornés a viure aquesta festa. Una festa que el dia a dia ens porta a dir que aquesta setmana han continuat la temporada de teatre a l'Ametlla de Merola. També que aquesta setmana el grup Boix ha rebut la visita del delegat del govern de l'Estat a Barcelona, Carles Prieto, que la novel·la històrica i el Bierfest ja estan a punt pel dia 5 i 6 d'abril i que nosaltres, des de Ràdio Puig-reig, sortim en aquest documental de TV3 de Sense Ficció, que és aquest homenatge al Pep Salsetes. També us direm altres coses. Parlarem de que els agents rurals fan una acció cultural i ho fan a les escoles i instituts. Avui parlarem del Kilian Jornet. I també us direm que puja un nivell a la Baells, la Fira de Gironella, emmarcada en aquesta situació de problemes d'aigua, i també la Lluís Casas és president del Parc Natural Cadí Moixeró. Un fet important va ser que la Biblioteca de Gironella va commemorar el seu 10è aniversari amb la presència del diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona. I Berga dona a conèixer el programa d'Emili Porta, l'any Porta, en honor a aquest gran arquitecte. I Dones de Bosc, una associació que neix per l'empoderament de les dones dintre el fenomen de la gestió forestal. Jesús Segués va rebre el Premi Plata de premis batecs que es van entregar a Vic, mentre que el Premi Reconeixement Periodístic el va tenir en Francesc Garriga, corresponsal de Catalunya Ràdio de Cat3 a Washington. I avui us parlem de dos llibres que podreu també seguir tant aquest diumenge com el proper dissabte de 9 del matí, que és el llibre de la Maria Carme Roca, El passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la Ciutat Vella, que va ser Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. L'altre llibre, que també és de Coma Negra, és de Maria Salicru, Maltes. Ella ens porta un cara a cara amb els censors de la nova cançó. El títol del llibre, Aquesta cançó, no. Dos llibres de Coma Negra. Doncs avui parlarem de tot això. Les vides són Jaume Serra i us parlem Alicia García i Josep Genescà. Agraïm la col·laboració dels nostres companys de la televisió de Puig-reig, la televisió del Berguedà, el diari Regió 7, l'Aquí Berguedà, Nació Digital i Panxing Berguedà. A tots moltes gràcies i comencem. I avui el poble de Puig-reig ha fet la Puig-reig Trail, una cursa que organitza el Séquia Trail, el Centre Quitxalla Excursionista de Puig-reig, amb el suport de l'Ajuntament i de moltes persones en particular. Ha estat un dia en què la pluja ha fet alta de presència des del primer minut, però bé, tot això ha fet que en una cursa hi haguessin 127 participants, que seria a la Brevis, mentre que el resultat de la Longus, seria de 77 participants. Aquests són els participants que s'han apuntat i que han pogut disfrutar d'aquesta cursa. Una cursa de gent que ha vingut de diferents indrets de Catalunya per participar-hi. I és que els resultats han estat molt bons i ha guanyat un porretxenc, que ha guanyat la de 14 quilòmetres, la Brevis, Roger Comelles. Enhorabona. Escoltem, doncs, la classificació. Era aquesta. I ja tenim els classificats d'aquesta Pua Registrail. Anem per la Brevis. La Brevis l'ha guanyat en Roger Comelles amb 1:03:22. Seguit per Marc Font Rossell, 2:40. I seguit per Joan Guiteres, a 2:55. Com veiem, aquests anaven bastant justos. Aquesta era la Brevis, però ara anem a conèixer altres resultats. La classificació de la Longus. El primer classificat, Carles Reposo Bonet, amb 1:59:20, seguit de Gerard Puig-Oriol, a 4:04, seguit per Adrià Colomer, a 6:27. I per què fa a les fèmines? La primera classificada ha estat Idoia Oliveres Millàs, amb 1:25:06, seguida per Mireia Vilafranca Cartagena, 1:18, i amb Alba Casasaies Cruselles, 1:55. Aquesta és la classificació de la Brevis. Bé, s'ha acabat aquesta cursa. El Roger Comelles el veiem ja tot equipat. Hola, Roger, felicitats, eh?
Hola, moltes gràcies.
Com ha anat?
Bé, bé, la veritat que content de tornar a córrer aquí a casa. Llàstima que avui el temps no ens ha acompanyat, però bueno, tot i així, amb els camins i els corriols mullats ha estat també molt, molt divertit, així que molt content.
A mi m'han dit que sí, que us s'ha pogut divertir molt. He entrevistat alguns atletes, estaven molls a tu i et m'has anat a canviar. Però, escolta'm, què és el que us diverteix tant? L'aigua de dalt o el que trobeu a baix?
Les dues coses. Al final, quan el terra està enfangat, doncs has d'anar més alerta, has de vigilar més i també és més distret, no? I fer una cursa així doncs, també té la seva gràcia.
Escolta'm, fem una mica de repàs als teus guanys, el que has guanyat últimament, no? Explica'ns-ho, perquè a nosaltres és difícil de seguir-te.
Bueno, aquest any doncs, vaig començar amb el Campionat d'Espanya de Snow Running, de córrer sobre la neu, que vaig quedar el primer. Després vaig fer dos curses més al COI, a l'Ultramediterrània, que també la vaig guanyar, i la setmana passada vaig estar al Campionat d'Europa, que vaig fer el 8è, de Snow Running, també.
Déu-n'hi-do. Doncs,
bueno, ara aquí a Porreig i a seguir amb la temporada.
I on segueixes ara?
Bueno, ara començaré el circuit de la Copa del Món i la primera prova que faré és a finals d'abril a França, a Matessins.
A França?
Sí.
I després?
També seguirem la Copa del Món, que hi ha altres proves, que n'hi ha algunes a França, algunes aquí a Espanya, i també en faré dues de Sud-amèrica.
Déu-n'hi-do. El fet de que vagis en un país que no coneguis, quins reptes hi ha?
Bueno, al final és com mirar exactament com serà el recorregut, el viatge, anar a tenir-ho tot ben planificat, també el que és l'alimentació, perquè al final anem a llocs que no estàs tan acostumat, i també preparar tot això a casa i entrenar-ho bé.
Bé, tu ja ets professional, perquè ara corres per un club complet o bé per Merrell?
Sí, ara estic corrent ja des de... Aquest és el tercer any amb la marca Merrell, que és una marca americana, i també estic anant amb la selecció catalana algunes proves de la Copa del Món i campionats d'Espanya.
Estàs content?
Sí, molt, la veritat, sí, sí.
Quin és el teu repte?
El meu repte aquest any és fer la Copa del Món, ser regular, intentar quedar en un top 20 al final de temporada.
quina és la les posicions més apreciades de l'1 al 10, per exemple?
Bueno, sempre com més endavant puguis estar, pues, millor, evidentment.
Tu què t'agradaria ser? Home, el primer, no?
Sí, està clar, sempre ens agrada guanyar, però bueno, el nivell és molt alt i mentre cada any, pues, pugui ser una mica millor, amb això ja ho donem per bo.
Des que has començat a córrer, què ha sigut els canvis que has trobat en les curses de muntanya?
Bueno, al final cada cop hi ha més volum de gent, això vol dir que com més gent hi ha, més nivell hi ha, la gent entrena més, la gent també és més específica, prepara més les coses amb consciència, i això vol dir que poder, amb un temps que abans guanyaves una cursa, ara has d'anar més ràpid per guanyar-la, no? I això també al final, pues, ens fa millorar a tots.
Tens prou suport?
Sí, sí, per ara sí, estic content i a seguir així.
Doncs escolta, moltes felicitats.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Bé, doncs ja estem amb la guanyadora. La guanyadora, la Mireia?
No, Idoia Oliveres.
Bé, explica'm una mica, doncs, com ha anat aquest circuit, què és el que t'ha agradat, què no t'ha agradat.
No, el circuit molt bé i bueno, i el terreno, doncs, amb el fet de ploure i això, encara podem disfrutar més i tot. Bueno.
Disfrutant? I no he tingut por de caure, ni patinar...
Però, bueno, mira, no, però el terreno molt bé i ha sigut més... No sé...
més entretingut. Vaja, que us ha agradat.
Sí, molt.
Hi ha hagut algun moment que he dit... he de guanyar?
No, vull dir...
I com ha anat la distància amb les altres?
Clar, és que no ho sé, tampoc. Em girar... Bueno, és que no ho sé. Ara sí que sé que han quedat un minut cada una, però no sabia pas que portava ningú darrere, ni... Vull dir, fer la meva cursa i, mira, segons les sensacions i...
Aquesta és la Brevis, eh?
Sí.
14 quilòmetres.
14.
L'any que ve, la 24?
Bueno, jo amb 14 ja faig, però bueno, m'ho puc pensar-ho.
Doncs molt bé, d'on vens tu?
D'Avinyó.
D'Avinyó?
D'Avinyó.
Doncs ja ho saps, l'any que ve... Els templers també t'esperen aquí per donar-te el premi.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies.
Merci a vosaltres.
I com plou.
Sí, perdó.
Es va tossar i va fer les seves posicions, doncs allà com una mica ens anem controlant, però bé, m'he trobat bé i ja de la primera pujada he pogut obrir forat.
Sóc la Clàudia Roca.
La Clàudia Roca. La Clàudia Roca, que ens ve de Gironella?
No, de Avinyó, entre Avinyó i Sant Feliu Sasserra.
De Sant Feliu Sasserra.
Entre Avinyó. Bé, Avinyó.
Explica'm com ha anat aquesta cursa.
Bé, mai hem sortit plovent. Al principi feia gràcia i tot això, saps? Una mica enfangat i aigua, i al cap d'una estona ja tot patinava, tot ple d'aigua. Però bé, bueno, també divertit. S'ha fet una mica llarg, però bé.
Em dic que bé, que tothom s'ho havia passat tan bé. No sé.
És divertit. El que passa quan fa una estona que corres amb aigua ja...
És divertit córrer dintre amb l'aigua?
Bueno, sí, estones de tot.
Estones de tot. El fet que sigui segona, coneixies ja la prova?
No, és el primer cop que la faig. Coneixia gent que l'organitzava i em venia de gust de provar-ho i aquest any, mira, hem pensat un bon entreno. No pensava que hi hagués tanta aigua, però ha estat divertit.
Molt bé, quina és la propera cursa que aniràs?
No ho sé, encara no en tinc cap en ment, no ho sé. Ja ho veurem.
Vas per disfrutar o vas per competir?
No, per disfrutar, totalment per disfrutar.
Doncs Clàudia Roca, moltes felicitats i a disfrutar.
Gràcies.
També entra la meta de la Poco Reis Lomus, 2:52:53. I també ens informen...
I plogui, faigui mal temps, faigui el que sigui, els templers. Aquesta és la cursa dels templers.
Sí, malgrat el temps no podíem fallar. I jo vull trencar una llança, com es diu, no? Però sobretot agrair a gent que tenen més de 70 i més de 72 anys que estiguin aquí sota la pluja fent poble. I això no es paga amb cèntims.
Avui, aquesta és la... Quina és, la setena?
Sisena.
Sisena Puga Regis. Bé, què heu trobat els templers després de fer aquesta cursa?
La d'avui o la 6?
No, aquesta 6, o sigui, què us ha donat?
Home,
més
donat...
nom, us ha donat...
Sí, home, jo crec que li dona nom, no els templers, a Porreig, la nostra història. És una manera... L'associació es va fundar doncs per difondre el nostre llegat històric. I aquesta cursa no fa una altra cosa que difondre el llegat històric. És un granet de sorra més i per nosaltres és un autèntic plaer doncs, que porti a l'insígnia de l'Orde del Temple i que sigui Pugo Regis amb honor al nostre poble, no? Puig Reig.
Doncs mira, quants templers heu tingut avui? Bastants, no?
Avui a dalt del castell érem 12, aquí baix hem quedat 10. Avui també és un dia excepcional perquè hem tingut gent de 70 i pico i gent de 16.
Que començaven,
Que començava i que esperem que la llavor, que costa tant d'implementar, no solament amb els templers, sinó arreu de totes les organitzacions, doncs que mica en mica vagi quallant i esperem que això algun dia els que estem al capdavant doncs puguem passar el relleu, que ja estaria bé.
Ivan Fernández,
doncs enhorabona, Didac, i visca aquesta cursa i visca el ple.
I moltíssimes gràcies al Sèquia Trail per tot el que fan. Per la història, per la cursa i per el que es desenvolupi amb aquestes condicions que, a més, sempre cada any ens fotíem de calor, doncs mira, un canvi radical.
Doncs no, gràcies.
Vinga, a vosaltres. Gràcies.
Així com també la quarta...
Bé, i estem amb el Pau Ventura. Hola, Pau. Què tal? Avui aigua, eh?
Correcte, així com fa una estona dèiem que potser érem una mica optimistes amb que ens donés una mica de treva, no ens ha donat treva per fer les sortides i poca cosa més, i bueno, com has dit tu, una Pugo Regis passava per aigua. La veritat és que amb 6 edicions és la primera que passem per aigua, però bueno, jo penso que això pues, també la fa una edició diferent. Els corredors han trobat un terreny diferent, molt de fang, molta aigua, però tot i així arribaven amb un somriure. Això vol dir que han disfrutat, segurament també hem patit, però han disfrutat.
Són dies que no es poden batre rècords, eh?
Correcte, sí. Això sí, els temps han sigut potser una mica més lents que l'any passat. Tot i així, sorprès, perquè tant els primers classificats femenins i masculins com de la cursa llarga com de la curta han fet uns temps molt ràpids pel terreny que hi ha, perquè estic segur que ahir la tarda que va haver un dia de treva ja era un terreny complicat, avui amb tota la nit plovent encara ho era més, i tot i així han sigut capaços d'anar molt ràpids.
Això vol dir que l'any que ve puerregis amb aigua o sense puerregis.
Esperem que sí, això. Aquesta és la sisena edició, ara acabem de pensar en això, que va aquesta, però de ben segur, al final en portem 6, no en tenim prou, volem seguir fent més edicions i seguir millorant i també seguir doncs, que la gent continuï confiant en nosaltres. Esperem que sí, la 7, la 8, la 9 i si podem la 10.
Finalment, quants corredors han participat?
Finalment, participats exacte no ho sé, perquè sí que el tema de la pluja pues, ha fet que potser alguns corredors finalment no hagin pres la sortida, però inscrits sí que passàvem als 300 inscrits, 300 escaig, però bé, ja és el que teníem marcat. De fet, gairebé una setmana abans ja havíem tancat inscripcions perquè havíem una mica superat el topall que teníem marcat. Per tant, és el primer any que ens passa això, molt contents, molt orgullosos, i esperem l'any que ve a veure què, si haurem d'ampliar o veure com ho gestionem.
Doncs moltes gràcies, Pau Ventura. No sé si vols afegir alguna cosa.
Res, agrair a tots els participants, col·laboradors, patrocinadors, els que fan al final possible que la Pugo Regis any rere any sigui possible i que esperem que l'any que ve també ho sigui i que moltes gràcies a tothom per participar i ens veiem l'any que ve.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Pau Ventura, director de la cursa.
Aquesta setmana el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, ha visitat les instal·lacions del grup Boix de Porreig i s'ha reunit també amb les autoritats locals. El motiu de la visita és rebre les inquietuds dels representants d'una de les 5 empreses de tractament de la fusta més grans de l'estat espanyol i principals de Catalunya. Els representants de la serradora han demanat suport per l'accés a les subvencions per poder ajudar a amortitzar la inversió de la nau que s'està construint al polígon del Saltet. En Josep Genescà ens amplia la informació.
El delegat del govern de l'Estat a Barcelona, Carlos Prieto, va visitar aquesta setmana les instal·lacions del grup Bosch, destacant la importància d'aquesta planta, una planta que s'està construint des de l'agost del 2024 i que es preveu que estigui acabada a finals d'aquest any. I és que es tracta de la construcció de 14.000 metres quadrats d'una planta que suposa una inversió de 35 milions d'euros i que serà la tercera d'aquestes característiques de l'estat espanyol juntament amb les de Galícia i el País Basc. Aquesta nova planta que s'està construint té previst la creació d'entre 20 i 25 llocs de treball especialitzats i suposarà també un increment significatiu en el valor afegit dels productes de fusta, passant del 30% actual en la producció de palets a un 300% en la producció de panells CLT, en la qual és pionera a Catalunya. Aquesta és una aposta innovadora per la sostenibilitat i situa el Berguedà com a referent en la indústria de la fusta constructiva. Com dèiem, la nova fàbrica produirà panells CLT, un material que està revolucionant el sector de la construcció gràcies a les seves pròpies propietats estructurals, eficiència energètica i sostenibilitat. Ja sabeu que el Grup Boix és una empresa familiar de Porreig especialitzada en la gestió forestal i la transformació de la fusta, i ara està construint aquesta nova fàbrica per la producció de panells de fusta contralaminada. Des del govern central s'ha fet un préstec de 20 milions d'euros per la construcció d'aquesta planta, i també des de l'Institut Català de Finances s'ha col·laborat amb gairebé uns 20 milions més. I és que tot això significa crèdit, crèdit que s'haurà de retornar. Ho explicàvem en aquesta roda informativa que fèiem en aquesta planta que s'està construint amb les personalitats que van venir.
Bueno, com vulgueu. No, al final no m'acompanya ni el Josep ni ningú. Doncs, bueno, primer de tot, bon dia. El motiu de la visita, bueno, hem volgut venir aquí a veure el Grup Boix, que és un grup de les 5 empreses més importants en el tractament de la fusta a Espanya i, per tant, doncs, a la principal a Catalunya, en un projecte doncs, que porta doncs, mig segle d'història, però que es va modernitzant i que va millorant dia rere dia. No? Hem estat parlant molt d'un concepte que és un nou material, diguem, els panels de fusta contralaminada, CLT, que sense cap mena de dubte estan revolucionant i sobretot revolucionaran molt encara més el sector de la construcció. Ara, en uns moments tan importants com aquests, en els que l'habitatge doncs, és una premissa imprescindible doncs, per l'avançament com a societat, en els projectes que ha fet, en el que va presentar el president de la Generalitat, Salvador Illa, en els 50.000 habitatges, com tot el projecte del Ministeri d'Habitatge i Agenda Pública del Govern d'Espanya, doncs, evidentment doncs, aquest tipus de material que pot fer doncs, que hi hagi doncs, produccions que es puguin arribar a acabar en 21 dies. No tota la part de l'edifici, però sí tota la part, diguem, del contingut de les parets i, en definitiva, tota la penalització doncs, dels habitatges. No? Això és una revolució en l'àmbit de la construcció. A més, evidentment, doncs, també hem parlat doncs, de tot l'àmbit que ja hem vist, perquè ho hem vist en diferents ajudes des de l'any 2022 que han donat els fons a Next Generation, concretament 609.000 euros, alguns donats per la Generalitat de Catalunya a través dels fons i de les comissions sectorials i d'altres directament pel Ministeri d'Indústria, doncs, que han ajudat doncs, a poder fer doncs, un autoabastiment energètic que és molt ressenyable en aquest tipus d'empresa, una empresa a més que és d'una contaminació mínima, per no dir que inexistent, i que a més avança doncs, a encara millorar processos processos industrials que al final doncs, el que estan doncs, aconseguint és que sigui una indústria cada vegada doncs, més rentable. Igualment, hem parlat també de que cal encara doncs, fer avenços en altres elements, com per exemple la capacitat que tenen doncs, per aprofitar doncs, la fusta. Recordem que a Catalunya hi ha un 20% de massa forestal, per entendre'ns, més de la recomanable. Això combinat amb empreses punteres en l'àmbit de la fusta, de tractament de fusta, com és el grup Bosch, però com d'altres al país, significa que hi ha molt terreny per avançar. Com s'ha dit, tenim la fusta, tenim la indústria, tenim la capacitat productiva i l'enginy i les energies renovables i la capacitat d'autoabastiment energètic, i ara el que ens cal és apretar més per tal de poder tenir àmbits productius similars al centre d'Europa i al nord d'Europa en una matèria doncs, que, insisteixo, que avui no és que la fusta únicament serveixi per fer palets, que ho fan i molts, i de gran qualitat, sinó també per aquest àmbit constructiu, que crec que és la clau de volta de la capacitat que podem tenir per tal de fer els centenars de milers d'habitatges que es necessiten a Espanya, per tal de que aquest dret a l'habitatge, que és un dels elements principals del govern d'Espanya, sigui una realitat.
Quina seria l'aportació que fa el govern? Hi ha el finançament, per una banda, crec que són 35 milions el que val aquesta planta que s'està fent. Quina seria l'aportació del govern?
Doncs de moment ja s'han acollit a alguns crèdits anteriorment, insisteixo també els 609.000 euros de fons Next Generation, i a banda la presentació del PERTE 2 d'Economia Circular, doncs, en el qual doncs, evidentment doncs, esperem i els ajudarem a que pugui ser una realitat, per tal que hi hagi doncs, una aportació també molt important perquè continuïn aquest projecte. És a dir, tots els fons europeus, tots els fons que també depenen del Ministeri d'Indústria, del de Transició Ecològica, etc., doncs, puguin estar a la base de les empreses. És el que portem fent, més de 10.000 milions d'euros ja s'han aportat a través de la Generalitat o invertits directament aquí a Catalunya en els últims anys, i per tant hem de continuar en aquesta senda, no? Per tal d'aconseguir que el 2026, o potser una mica més enllà, si hi ha un acord europeu, doncs puguem acabar de fer tot el pagament i tota la justificació també de la despesa produïda pels fons europeus.
El fet que sigui una empresa doncs, que també fa vivenda sostenible, i aquest moment doncs, que el govern també ha apostat amb aquestes 35.000 vivendes, podria tenir algun ajut afegit?
Home, evidentment ho mirarem, perquè sense cap mena de dubte doncs, és un dels components, insisteixo, aquests panells de fusta contralaminats, que poden revolucionar doncs, sobretot la rapidesa de construcció, i és un dels elements claus. Hi ha d'altres elements, que són més aviat a veure doncs, en autoritzacions administratives, que també sé que està treballant la Generalitat de Catalunya en tot aquest procediment. Per tant, doncs, evidentment, doncs, hauríem de veure a través del Ministeri d'Habitatge, però també, sobretot, a través del Ministeri d'Indústria, que és qui ha d'afavorir aquesta matèria prima, aquesta matèria a través de la qual es fan aquestes construccions, i, de fet, ja estan optant a diverses línies de PERTE. Tenim la línia el PERTE de descarbonització, tenim el PERTE d'economia circular, el PERTE del cicle de l'aigua, en altres àmbits diríem el PERTE agroalimentari, no? Per posar un exemple, n'hi ha molts PERTEs i n'hi ha moltes ajudes actualment a disponibilitat. Per tant, nosaltres seguim animant, i com venim a veure una empresa sempre mirem quines possibilitats n'hi ha. Agafem primer totes les reivindicacions, tots els elements de com veuen aquesta possible aportació, i a partir d'aquí analitzem i els hi fem sempre alguna proposta de quines són les línies a les quals també podrien optar, que potser doncs, no les tenien al radar, no? Tot i que són una empresa seriosa i ho tenen molt controlat, però en tot allò que puguem ajudar, ens hem compromès a ajudar.
Què li ha demanat el grup Bosch de la delegació del govern espanyol?
Què li ha demanat
sí,
el grup Bosch?
Demanat?
Bueno, aviam, cal dir que el govern espanyol, a través del Ministeri, ja ens ha finançat la major part de la inversió. Vull dir, entre això l'ICF, doncs evidentment estem finançats perfectament. El que en trobem és que clar, sense cap ajut que ens doni un cop de mà a amortitzar-ho, doncs amortitzar tots aquests diners doncs serà complicat. durarà el temps que durarà, però clar, ja sabem que no és una inversió d'amortitzar-la en poc temps, però sí que portarà temps. Llavors un ajut d'aquests aniria molt bé. Vull dir, per això ara estem mirant amb els que ens hem presentat, que no hem sigut elegits, o per què, que no hi hagi cap error o cap mala interpretació d'alguna d'aquestes coses, per optar-hi d'una manera efectiva. S'ha de mirar, i el compromís hi és, també per part del govern de Catalunya, amb l'Illa també és coneixedor d'aquest projecte i de que no tenim realment cap ajut per això. Sí que en tenim a baix, amb la caldera i amb algun parell de cosetes més petites, però el que és la fàbrica aquesta, el problema és que, clar, venien preparats perquè deien és que ja havien optat amb alguns ajuts, però clar, si aquesta activitat d'aquí hagués sigut una altra empresa, haguéssim constituït una empresa independent, llavors realment aquí no hem tingut cap mena d'ajut, però bueno, ja arribarà.
La inversió perquè... és la que comentava el Josep, de 35 milions, és que no recordo quina és la inversió.
El projecte són 35, l'oficial, el que passa que ja hi ha tendència a anar cap als 40, però en principi l'oficial són 35.
Quan acabarà el funcionament?
Això a final d'any. Final d'any ja han de començar a fer, ja, bueno, de fet, a octubre, novembre, ja hi ha d'haver alguna prova ja de fabricació. Però, en principi, a primers d'any serà quan ja estarem en disposició de produir d'una manera regular.
Això serà només un punt de partida, diguem, aquesta trobada? Aquesta és la primera trobada que feu?
Sí, si tu vols, sí. Sí. Si tu vols, no serà l'única, vull dir.
No, clar que no. Vull dir, clar que no és l'última. Clar, és que aviam, ja he dit que aquest projecte s'aguanta de la Generalitat i des del Ministeri de Madrid. Vull dir que no. Tots i les persones que ens hem trobat fins ara, el projecte és vamos, tothom té molt d'entusiasme amb aquest projecte.
Bé, vostè ha visitat l'empresa. Quina és la sensació que s'emporta?
Bueno, primer, d'una automatització i robotització molt elevada, sense haver tingut que acomiadar cap persona, és a dir, en el mateix personal, fins i tot amb més, no? Perquè hi ha una projecció, no?, de contractar més gent. Una automatització, una millora de riscos laborals, sense cap mena de dubte, es pot veure a primera vista, i sobretot una capacitat de producció, doncs, precisament per tot plegat, molt elevada. Vull dir, les empreses que comentaven abans del tractament de la fusta, comentaven, doncs, tant el director general com el conseller delegat, en l'àmbit del centre d'Europa o del nord d'Europa, no els tenim de res que envejar. Hem de millorar alguns elements, hem vist quins podrien ser aquests elements. Evidentment, un és el finançament, un altre, òbviament, ha de ser, doncs, el fet que ells diuen que tenen accés a crèdit, diguem, públic, però que potser, doncs, a banda del crèdit, estaria bé altres tipus d'ajudes que no es tinguessin que tornar, òbviament. En això és el que hem de treballar en el PERTE, per tal de poder tenir aquestes ajudes que no s'hagin de tornar, PERTE descarbonitzat, el PERTE d'economia circular, perdoneu, el PERTE 2, la convocatòria 2. Ho treballarem, hi ha unes al·legacions que han fet sobre un projecte, doncs que potser ha tingut algun tipus de problema en algun punt de la tramitació. Anem a mirar-ho, anem a parlar amb el Ministeri, anem a veure si aquest tema és subsanable, i per tant és intentar ajudar, doncs, el màxim possible. Nosaltres, la nostra predisposició, tant per part nostra com el que coneixem del govern de la Generalitat, és la d'intentar ajudar el màxim que podem. Òbviament es prenen els riscos, ells subscriuen els crèdits i per tant s'ho juguen ells, però el projecte és engrescador. El projecte, ho hem mirat, podria tenir en 5 anys una crescuda en el 83% del volum del negoci. Això, doncs, està clar que hem de fer una aposta decidida. Ells ho estan fent, però nosaltres també hem de fer una aposta decidida per ajudar-los, evidentment. I, per tant, totes les reclamacions o reivindicacions que ens han fet són més que justes, són legítimes, i no únicament això, no serà l'única trobada, i que estarem en contacte, doncs, permanentment, per tal d'ajudar al màxim aquest projecte. Farem tot el que estigui a la nostra mà.
Moltes gràcies.
Un aclariment tècnic. M'ha semblat entendre que, o sigui, la manera com podem ajudar des del Ministeri o des del govern espanyol a l'empresa és a través de línies d'ajuts, que diguéssim, o sigui, línies d'ajuts, convocatòries d'ajuts, i el que feu vosaltres és conèixer el projecte, veure quines possibilitats hi ha, i en funció de les línies que hi ha al govern, dieu, ostres, podeu anar més per aquí o podeu anar més per allà. La meva pregunta és, tenint en compte el que heu comentat vosaltres mateixos, que és una cosa supernecessària pel país perquè hi ha molta més fusta de la que es tracta i tal, i que crec que has dit que era la cinquena empresa més important de l'Estat en el tractament de fusta, no hi ha cap altra alternativa que no estiguin els ajuts, diguéssim, les línies d'ajuts? És a dir, no hi pot haver una ajuda nominal per ajudar, tenint en compte aquesta singularitat de l'empresa? Pregunto, eh?
Normalment totes les convocatòries de diners públics sempre són convocatòries que han de ser pública concurrència, és a dir, tothom ha de poder competir per aquests fons, no? I evidentment els fons són finits, tenen una quantitat determinada. El que jo expressava és que hi ha línies molt conegudes, que són les PERTES, perquè s'ha donat molta publicitat, els fons Next Generation estan de moda i a més s'han de gastar en un temps proporcionat, no? Però hi ha d'altres línies d'ajuda, d'altres ministeris, que són línies d'ajuda habituals, diguem, que estan als pressupostos generals de l'Estat cada any, o que a vegades són nous, doncs que no són tan conegudes i que potser podem mirar plegats per veure si entren dins aquelles possibles convocatòries i, per tant, concórrer, no? I com moltes vegades aquestes convocatòries, cada vegada més que fer-les, diguem, obertes d'un període a un altre, cada vegada estan obertes durant l'any sencer fins que s'acaben els, diguem, les partides, nosaltres el que volem ajudar és a identificar algunes línies que potser fins ara no es tenien a la ment, i n'hi ha moltes, i de diferents ministeris, per tal de veure en quines més podríem ajudar, per tal de que tinguin, doncs, evidentment, més cobertura dins del risc que, evidentment, com a empresaris han pres, no? I, evidentment, en la línia del PERTE d'economia circular, veure quin és el problema, per veure si podem fer un cop de mà. Evidentment, això és un equip tècnic, és qui dilucida qui té i qui no té aquesta, diguem, aportació del PERTE. Però a vegades, en l'àmbit de les, diguem, de les al·legacions, a vegades hi ha, doncs, elements que es poden valorar. Nosaltres el que intentem sempre és simplement transmetre, doncs, la importància d'un projecte determinat i, per tant, doncs, que l'avaluació serà tècnica, però també hi ha elements, doncs, que poden, a lo millor, ajudar a que un projecte tan interessant com aquest, a una comarca com el Bages, doncs, ahir com el Berga. Això és per la tarda.
No, de fet, aquí baix hi ha el Bages, eh?
No
estem gaire lluny.
Però és un tema que hem estat parlant, de la mineria del Bages, i ja s'ha anat. A una comarca, doncs, tan rellevant com és el Berguedà, en el qual, doncs, evidentment, doncs, les complexitats, diguem, en l'àmbit productiu, doncs, són evidents, doncs, a aquelles empreses que aposten, doncs, hem de fer-los costat.
Per què aquesta circularitat és un dels que l'empresa ha optat i que ara no ha quedat seleccionada o pot optar-hi?
Bueno, això ho explica el Carles millor, però bueno, hi ha un...
No,
si vols explicar tu...
Seleccionats, és fàcil, hem quedat fora.
No, per què heu quedat fora?
Fàcil i simple.
Per què?
Bueno, s'ha de veure, s'ha d'averiguar. Sí, ells només han presentat la resolució i llavors si vols saber el per què has de preguntar, i molt amablement des del Ministeri ens estan buscant la resposta.
Gràcies. Aquest cap de setmana arranca la programació del cicle de primavera de l'Ametlla de Merola. L'abonament i les entrades ja són a la venda. La programació inclou música i teatre i té per objectiu consolidar l'oferta escènica i cultural al territori. Les propostes es perllongaran fins al dia 31 de maig. Aquest dissabte a la tarda, 6:45, comença la temporada amb l'obra Golfes. És la història d'unes dones entrades a la cinquantena que ocupen un edifici a punt de ser enderrocat. La següent posta en escena serà el dia 27 d'abril amb la cantant d'Eufòria, Mariona Escoda, que presentarà el seu darrer espectacle acústic a l'Ametlla de Merola.
Bon dia i bon dissabte a tothom. Tornem com cada setmana per informar-vos de les novetats en relació a les activitats que organitzem des del Servei de Dinamització de la Gent Gran de Porreig, de l'Ajuntament de Porreig, per la gent gran del municipi. Comencem recordant-vos que aquest dimecres, 26 de març, realitzem la caminada a Porreig, aquesta vegada ens toca a nosaltres ser els anfitrions del cicle de passejades per a la gent gran de la Diputació de Barcelona del cicle 2024-2025. Aquesta és la darrera caminada d'aquest cicle, la fem a casa, i ja només es quedarà per completar el cicle d'aquest any d'enguany amb la cloenda que es farà al mes de maig. Per tant, si alguna persona encara està interessada en inscriure-s'hi, doncs que contacti amb nosaltres si podrà participar d'aquesta caminada que serà aquest dimecres 26 de març a Porreig. Hem obert les inscripcions per la sortida a Salou, l'habitual sortida a Salou que es fa del 10 al 15, que es farà del 10 al 15 de juny d'aquest any. Seran 6 dies, 5 nits, com és habitual. Tindrà un preu de 340 euros socis i 345 euros per no socis. Això, preu individual en habitació doble. Tindrà un suplement individual de 155 euros les persones que vagin en habitació individual. Podeu inscriure-us contactant amb nosaltres en grandeporreig@gmail.com o al 747-770-989. I us volem dir que podeu inscriure-us directament i ja fer la reserva directament aquest 27 i 28 de març o l'1, 2, 8, 9 d'abril de 10 a 12 a la llar. Recordeu que per fer l'inscripció, la reserva en aquest cas, heu de portar una paga i senyal de 100 euros. Per tant, persones interessades en participar a la sortida de Salou, podeu preinscriure-us a contactant en gentgrandeporreig@gmail.com 747-770-989 o presencialment podeu anar a formalitzar la vostra reserva els dies 27 i 28 de març o 1, 2, 8, 9 d'abril, fem un pagament de 100 euros per aquesta reserva. Us avancem també que estem treballant en l'organització d'un creuer. Aquest creuer es farà el mes d'octubre, del qual rebreu més informació a partir de dilluns, informació detallada de preus i tot el recorregut del creuer i la informació detallada. Us avancem que és un creuer que es farà pel Mediterrani, inclourà pas per la ciutat de Marsella, de Gènova, de Roma i tornada a Barcelona. Com us dic, rebreu informació més detallada, però les persones que estiguin interessades el 27-28 de la setmana vinent, així com l'1, 2, 8, 9 d'abril, també podreu començar a fer la vostra prereserva, en aquest cas fent un pagament a compte de 300 euros. Insisteixo que la setmana vinent rebreu més informació en relació a aquesta notícia. Fins al moment és tot el que tenim, la setmana vinent tornarem amb més novetats. Salutacions!
I bé, us avancem al programa de la Festa de la Novel·la Històrica, que es farà el dia 5 d'abril a Porreig. Enguany torna a recuperar la presència de molts escriptors d'història, com per exemple vindran la Juda Barber, el Jordi Barrufet, el Sergi Balbel, Joan Calzina Forrellat, en Xavi Coral, l'Imma Cortina, Ramon Gasc, Martí Gironell, Andreu González, Tània Juste, Carles Paituí, Rosa Maria Prat, Teresa Sagrera i Coia Valls. Doncs recordeu que això només és un avançament, i ens ho feia el Xavi Coral l'altre dia, doncs ens deia, ens veurem a Porreig? Doncs sí, ens veurem a Porreig el dia 5 d'abril, en què Ràdio Porreig també farà un programa especial durant tot el matí sobre la novel·la històrica.
Soc la Coia Valls i em declaro addicta a la Festa de la Novel·la Històrica de Porreig. Enhorabona per aquesta setena edició. Ens hi trobem el dissabte dia 5 d'abril. En aquesta ocasió m'agradarà parlar-vos de les Torres del Cel.
I aquest dimarts s'estrena un documental de Trescat sobre la cuina tradicional i la biodiversitat catalana. És un homenatge al Pep Salsetes, el guardià de la cuina. I per què us presentem aquest documental? Doncs bé, aquest documental, en què podem veure personatges com la Maria Nicolau, el Jaume Subirós, el Ramon Parellada, el mateix Pep Salsetes, també hi tenim gent de casa, com el mateix Toni Bessoners o la coneguda Empar Moliner i en Pep Noguer. Bé, però el que no sabíem és que a l'emissora de Ràdio Porreig doncs sortiria, i precisament nosaltres ens van trucar per convidar-nos a assistir en aquesta presentació d'aquest documental. Va ser a la Garriga, al centre de la Garriga, en el que es va presentar aquest documental. Doncs nosaltres hi vam anar i vam parlar amb el Carles Prats, que era realment el director d'aquest documental, i el mateix Pep Salsetes, que encara recordava l'entrevista que li vam fer, aquesta entrevista que, com un zoom, surt en aquest documental. Va ser a l'Arc del Triomf, a Barcelona, motiu de la setmana del llibre en català i una connexió que fèiem en directe per Ràdio Porreig. Doncs escoltem-ho. Recordeu que aquest documental es pot veure aquest dimarts, dia 25, a les 22:05, és a dir, a les 10:05 per TV3, però també està penjada al 3CAT. I aquest documental del Sense Ficció és un viatge per la vida d'en Pep Salsetes, un savi de la cuina catalana que ha salvat la cuina tradicional. En paraules de la cuinera i escriptora Maria Nicolau, l'acompanyen en aquest viatge amics com en Ramon Parellada i Jaume Subirós, i els seus deixebles, que en revindran el llegat. En Pep Salsetes és un personatge singular que ens alerta del perill que representa deixar de cuinar per l'agricultura, l'economia, el paisatge i la nostra salut. Ha fet de cuiner, de pagès i arqueòleg culinari. Durant dècades ha recorregut el país rescatant receptes tradicionals. Ha recuperat de l'oblit plantes silvestres i ha tornat a la vida llavors de varietats antigues locals. Ha reivindicat sempre l'esperit festiu dels àpats populars, com ara escudelles i rosades. Va ser un avançat en el temps, un pioner en el slow food, quan ningú en parlava, com el recorden Antoni Massaners de la Fundació Alícia, l'escriptora Empar Moliner i el cuiner Pep Noguer. També la Tània Collados, que surt al documental. Ara tothom s'apunta al consum de proximitat i de temporada. Als 80 anys recull els fruits del que ha sembrat sense fer massa soroll. Doncs escoltem el Pep Salsetes i també el Carles Prat.
Bé, estem amb Pep Salsetes. Avui el Pep Salsetes, doncs, està d'enhorabona perquè, a més, és el protagonista d'aquest documental que s'ha fet. Com allà et sents després de tota aquesta experiència? Perquè és una experiència nova per tu, també.
Sí, a més, jo difereixo una mica de que sóc un dels protagonistes, perquè aquí sortirà moltes persones que m'han fet a mi, o sigui, jo no m'he fet sol. Hi ha moltes persones que m'han ajudat i m'han fet, també, no? Per tant, aquí hi ha una colla de protagonistes que també sortiran entrevistats, i això, bueno, són persones que m'estimo i que m'estimen, també es veu, i aquestes persones també hi són avui aquí presents, també. El que vindrà, algun d'ells vindran al passi aquest de la preestrena.
Bé, Guardián de la cuina.
Sí.
Com trobes aquest nom?
Bé, està bé, el que passa que no estic sol també amb això, perquè justament tenim el corpus culinari, que també vam treballar amb la Marina d'Unyac, vam estar molt de temps, gairebé 2 anys, per refer l'edició última que s'ha fet, que vam afegir-hi receptes que hem recollit en aquests pobles de Catalunya, que vaig fer cursos de cuina, vaig aprofitar l'ocasió per recollir-los, i després també vam afegir també tot el que és una mena de catàleg, doncs, de totes les mongetes, tomàquets, enciams que hi ha a Catalunya, moltes varietats, perquè hi ha com 100 varietats de mongetes, de tomàquets, i això també ho reflexem perquè també forma part del nostre patrimoni i està molt lligat amb la cuina, lògicament.
Mengem bé?
A veure, hi ha un sector que es preocupa molt del que és ecològic, producte de proximitat, saludable, hi ha moltes persones, hi ha un cert sector que sí, però en general, és clar, també hi ha molta part de la societat que busca preu. Llavors el preu de vegades no ha estat prou equilibrat. Són productes sants, però no tenen la categoria que tenen els que reconeixem com a ecològics i de proximitat, que diem, no? Que a més es fan viure l'agricultura d'aquí, perquè l'altre de vegades fa viure l'agricultura d'uns llocs molt allunyats que no tenen potser les mateixes condicions en quant als sous que cobren, en quant a les qüestions fitosanitàries, i llavors aquí ens arriba el producte de totes les qualitats. Llavors la gent, com que va per preu, de vegades no valora prou bé el que és la part gustativa i saludable, no?
Avui aquí el que fem és reconèixer aquesta trajectòria, una trajectòria que has fet a la cuina, sí, però també de difusió. Et sents una mica de mestre?
M'ha tocat fer-ho perquè fent cursets de cuina jo he fet veure que ensenyava, però a la vegada també aprenia, perquè no hi ha res més que millor que les persones que venen als cursets, ja són persones que moltes vegades saben cuinar. Llavors et fan una mica la crítica, et fan la contra, et comenten. O sigui, hi ha una mica de fòrum, no? No es tracta només que jo faci una classe magistral i me'n vagi, sinó que després hi ha el tast, que el tast és molt pedagògic, perquè si la gent també tasta menjars que millor no t'ha estat mai, o variants de menjars que ja ha menjat però amb diferents maneres de fer. Llavors, quan han tastat, també això ja els hi provoca comentaris i de vegades m'han servit per créixer. O sigui, jo he crescut també gràcies a aquestes persones.
Avui mengem i també coneixem. Coneixem la nostra cuina. Penses que som coneixedors de la cuina o encara queda molt camp per fer?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Hi ha un sector, com deia abans, que són els que més estan interessats i s'han dedicat precisament a recollir-ho a través de familiars, de gent gran que ha conegut, o llibres, o el que sigui. Avui en dia es treballa molt, per això via internet i mòbils i això. Però encara queda persones que tenen tradició oral i hi ha gent que aprofita tot això. Llavors ens falta conèixer-la, perquè tenim una cuina extraordinària que remunta a l'època medieval i que té un fotimer de receptes que avui en dia són perfectament vigents. Per exemple, ara som a l'època de les faves i hi ha una recepta del llibre del Sant Sobí que té, doncs, el 1325, es considera, i és com aparellar faves, i són les faves a la catalana, com avui coneixem, amb la variant, que hi ha més herbes aromàtiques, que a l'època els agradava més que ara, potser, i l'acabat és genial, és amb una llet d'ametlles. Per tant, què tenim? La fava que té un puntet amargant que contrasta amb la dolçó de la llet d'ametlles. És una idea genial. Pues aquest plat el podem fer avui en dia. I té 700 anys, per dir un número, no?
I això i moltes més. Pep, però avui estem aquí, estem a casa teva, estem aquí a la Garriga,
sí,
i avui estarà en un documental que hi som tots dos, es veu que hi som tots,
sí,
dos.
Sí, tant, i tant.
Jo recordo aquella primera entrevista que vaig fer, sí, que precisament, doncs, ens van agafar per sorpresa.
Veus que és bé? No? Em sembla perfecte. És el que et deia, perquè jo m'he criat i m'he crescut gràcies a moltes persones. És el creixement, no és un creixement espontani com una planta que va regant amb aigua. Nosaltres, els seres humans, ens alimentem molt del contacte dels altres i el contrast i els comentaris que ens fan altres persones, les crítiques positives, negatives inclús, també de vegades són positives, perquè et fan una mica despertar-te i buscar el perquè. Vull dir que totes aquestes coses són positives sempre. El contacte humà és la base de moltes coses. Col·lectivitat, en una paraula.
Moltes felicitats, doncs, i gràcies, sí, sí, per l'entrevista aquella,
sí,
i per,
sí,
aquesta de
veritat. Continuem en contacte, molt bé.
Moltes gràcies.
Vinga.
Vull fer un parell de preguntes, Pep.
Molt bé. Sí.
Bé, parlem amb Carles Prats, perquè Carles Prats, si el recordeu, doncs, l'home del Telenotícies Migdia en el seu moment, però avui també aquí, precisament doncs, per això, perquè ens ha convidat perquè ens va agafar així, sense pensar-ho, Explica'ns una mica doncs, com ha sigut això, perquè nosaltres estiguem aquí.
Doncs esteu aquí perquè, per casualitats de la vida, quan estàvem rodant el documental d'en Pep Salsetes, li estaves fent una entrevista a en Pep Salsetes i nosaltres vam fer una imatge teva entrevistant-lo. I em va fer molta gràcia i va ser quan et vaig dir, em sembla que sortiràs del documental, encara que sigui amb una imatge de recurs que diem nosaltres, no? I res, del Telenotícies ara estic fent aquesta feina de fer documentals i molt content de fer personatges com el Pep, que és una icona de la cuina catalana, no?
I com, bé, com estàs? Ja ho veiem, una mica canviat, què et dona el documental en respecte doncs, al tele, el que estaves fent? Digues que era com un alliberament.
Sí, en certa manera és un alliberament, perquè en Telenotícies els horaris són molt estrictes, les durades dels temes són molt ajustades, tot és molt picat, el ritme és molt, molt ràpid, i un documental et permet explicar històries amb molt de més temps, amb més profunditat i amb més recursos artístics. Per tant, doncs, bé, cada cosa té el seu atractiu, hi ha moments de tota la vida i ara em toca aquest moment d'explicar històries lentament, no? Una mica més reposades.
Quan veurem aquest documental?
Aquest documental avui l'estrenem al cinema L'Ambra de la Garriga, amb les persones que hi han participat o relacionades amb el Pep d'alguna manera, i s'emetrà per TV3 i estarà disponible a la plataforma 3CAT a partir de les 10 de la nit del dimarts 25 de març.
Doncs moltíssimes gràcies per convidar-nos i fer-nos una mica partícip.
A vosaltres.
Del Pep Salsada per dues coses, perquè és una persona amant de la gastronomia, com tots, però també i per tu, perquè realment ens has fet sentir una mica més importants a l'hora de poder fer alguna cosa. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per venir, perquè els mitjans locals són també molt importants a l'hora d'arribar a la ciutadania, d'explicar històries a tots els nivells. Gràcies.
Moltes gràcies.
La natura no només és un espai agradable o un lloc bonic. És molt més que un lloc on fer una excursió o trobar-se. És molt més que un bosc on anar a buscar bolets. És molt més que un camí on fer una cursa i molt més que una paret on poder escalar. La natura és fragilitat. És equilibri. És silenci. És puresa. És biodiversitat. És patrimoni. És temps lliure, esport, salut. És un recurs. És la casa de moltes persones, gent que s'hi guanya la vida. La natura és futur. Però la natura també pot ser. També la podem convertir en incendis, en massificació, en erosió, en deixalles, soroll, contaminació, en incivisme, en vandalisme, en atropellaments, en extinció d'espècies. No som aliens a la natura. En formem part i ens aporta moltes coses. Quan hi vagis, cuida-la, respecta-la i, sobretot, no deixis rastre.
Doncs, com vols que...
Bé, doncs, parlem un moment, un segon...
Sí.
Bé, doncs estem amb el senyor Jaume Torralba, és cap de l'àrea regional de Barcelona i precisament és el responsable de la creació d'aquestes jornades o coordinador d'aquestes xerrades educatives. A la natura no hi deixis rastre. Una vídeo ens ha arribat també una videoconferència o una d'adquirir en Jornet en què doncs donen a conèixer aquesta relació, no?, que hi ha d'haver amb la natura. Senyor Jaume Torralba, expliqui'ns una mica com va néixer aquesta història i per què.
Molt bé, hola, bon dia a tothom. Efectivament, el cos de gent rural té un programa educatiu, un programa que en diem EduCart, fem aquest joc de paraules d'Edu i Car, de cos de gent rurals, en el qual pues, fem tot un seguit d'activitats de sensibilització i educació ambiental. I en el marc d'aquest programa, i després d'haver passat aquells anys de la Covid, que van ficar de manifest que hi havia un ús, una hiperfreqüentació, un ús massiu a determinats moments i èpoques de l'any de determinats espais naturals, que ficaven en risc els propis valors naturals del propi espai. O sigui, que la gent se surti a la natura és positiu, que cada vegada surti més gent també és positiu, però llavors això té una part negativa, que és quan es produeix aquesta hiperfreqüentació d'un espai, llavors on no hi caben els cotxes, on tens problemes amb el sector primari, on la biodiversitat, la fauna que habita en aquests espais, pues, rep uns sorolls i uns impactes que normalment pues, no estan acostumats, i això pues, pot ser que fins i tot hi hagi pèrdues en la nidificació depèn de l'època de l'any que hi és. I aquí és on ens vam trobar amb la Fundació Kilian Jornet, que ells, i també ens vam trobar amb la FEC, amb la Federació d'Entitats d'Excursionistes i Escalada, que tots dos preocupats també, igual que ho estàvem des de gent rurals, perquè intentar pues, fer pedagogia incidint especialment en aquesta problemàtica de la massificació, que cal anar-hi, però cal anar-hi en compte i cal anar-hi amb respecte a la natura. I aquí és on ens vam trobar i on vam elaborar un recurs educatiu que diu a la natura no hi deixis rastre, en la qual inicialment els agents rurals expliquem quins rastres deixen els animals, que són petjades o femtes, en qualsevol cas són rastres efímers, que la mateixa natura després s'encarrega de fer desaparèixer, o sigui que els animals no deixen rastre, i quan hi arribem les persones, pues, llavors depèn del comportament, i si n'arribem moltes, pues, llavors aquí és allà on tenim una problemàtica i volem corregir, intentar fer aquesta pedagogia, aquesta sensibilització, perquè ficar de manifest de com s'ha d'anar en el medi per intentar pues, crear el menys impacte possible.
Bé, es tracta doncs, d'això, es tracta, per una banda, de divulgar el que és la natura i preservar aquest espai. Fins ara són 130 aules de Catalunya i un total de 3.000 alumnes, i veiem que aquí a la Catalunya Central són 15, va començar amb 6 el 2023 i 24 el 2015. Va a més?
Sí, estem contents perquè al final nosaltres són recursos que fiquem a disposició de les escoles i són les pròpies escoles, els mestres, els que decideixen si volen tocar la temàtica o no. Nosaltres no tenim manera d'influir. L'única manera és dient, tenim aquest producte, si us interessa, doncs vindrem i farem la xerrada. I aquesta xerrada doncs, està tenint molta acollida, molt d'interès, i va creixent. I evidentment li donem continuïtat pel proper any, i amb això estem bastant molt, molt satisfets, perquè quan veus que el producte doncs, serveix, pues funciona. De fet, és una xerrada que, a diferència d'altres que també tenim, amb d'altres temàtiques, com pot ser la prevenció d'incendis o el benestar dels animals de companyia, com mantenir-los, doncs altres xerrades que tenim, aquesta, que és aquest últim recurs que hem fet, els alumnes els fem interactuar. No només reben un missatge de que es dona, que també, però ja això es dona una primera part, i en aquesta segona part els alumnes que estan en una classe els dividim per grups. Uns són els boletaires, els altres són els reporters, els altres són els excursionistes, I llavors ells treballen amb unes làmines que hem fet, que hem elaborat amb aquest recurs, visualitzen uns vídeos del propi Kilian Jornet, que dona unes pautes i un comportament, i després ells analitzen aquelles làmines, on es veuen tot de dibuixos de gent que està a la natura, i després surten i han de identificar i exposar entre els diferents grups quins són els comportaments que ells corregirien, que s'haurien de corregir, que no s'estan fent bé. I també hi ha comportaments que són correctes entre aquestes làmines. No? I això, doncs, estem molt satisfets i fa que la xerrada sigui molt atractiva i, a més, sobretot participativa. Eh? Que no és allò que l'alumne escolta i només què ha de fer, què no has de fer, sinó que li fem fer que sigui ell en grup, facin aquesta reflexió i que després l'exposin. Si se n'han oblidat algun, que no se n'obliden, ja us ho dic jo, que de l'experiència dels agents que han fet aquesta xerrada després ho capten tot, la canalla, però si sempre hi pot haver algun cas que hi hagi una conducta amb aquella làmina que no hagin detectat, doncs llavors també se'ls comenta i dic que se'ls fa veure. Però ja et dic que no, que està funcionant molt i molt bé.
Fins ara, doncs, el primer any aquí a la Catalunya Central, 228, va ser el 2023, i el 2024 han estat 348, més d'un centenar, o sigui, que s'hi han afegit, no? Per tant, això vol dir que va creixent. En total, a Catalunya, doncs, 2.184 joves, nens, dels instituts, doncs, han pogut gaudir d'aquestes xerrades. Bé, el programa és el mateix cada any o els alumnes poden repetir diguem les conferències?
Bueno, normalment el programa, els alumnes que ja han fet aquesta xerrada ja no la fan l'any següent, eh? Els professors, llavors, aquesta xerrada està pensada per primària i fins i tot els primers anys de secundària, eh? Els primers, aquest seria pel rang d'edat d'aquesta xerrada. Nosaltres, llavors, quan els alumnes van fent més gran, entre ja en temàtiques una mica més elaborades, més de, quan ja entra en joc la normativa. I aquestes, o sigui, el programa Educar té diferents activitats i pensades per diferents sectors d'edat, i així podem anar, aquells alumnes poden anar repetint, però no la mateixa xerrada, sinó altres xerrades des d'un punt de vista de, també totes per, des d'un punt de vista de sensibilitat ambiental.
Hi ha tots els instituts compromesos de...
Bueno, això ho fan a vegades. Si ho fessin tots de cop, tampoc hi podríem anar, si ens ho demanessin. Eh? Nosaltres, el Centre de Recursos Pedagògics que hi ha a cada comarca, doncs ens acostuma a fer la difusió, i llavors també ens trobem... Normalment, l'escola que hi vas per primera vegada, ja hi tornes l'any següent. A vegades, quan hi deixes de tornar, és que aquell mestre ha marxat. Això també passa, eh? Que hi ha la mobilitat entre el professorat, a vegades fa que deixis de... que no ha marxat aquell profe, no han arribat de nous, no et coneixen, però la veritat és que nosaltres anem incrementant, eh? O sigui, anem cada any fent més xerrades i cada any tenim més centres escolars que ens demanen les nostres, que anéssim allà un dia. Les xerrades les tenim adaptades gairebé, que duren és per entrar dintre de l'horari lectiu, durant el temps d'una classe, sempre s'allarguen una mica, però estan pensades perquè és una hora d'una classe, som els agents els que ens desplacem aquí a l'activitat, a donar la xerrada i intentar influir el menys possible, i, bueno, i que després també podem continuar fent el servei que ens pertoca. Eh? Això és una tasca més que fem dintre del nostre horari habitual de treball.
Doncs escolti, no sé si podem afegir alguna cosa més, crec que ho hem explicat tot. Hem començat precisament escoltant aquest vídeo que hem pogut veure del Kilian, i aquí ens situa aquest eslògan: a la natura no hi deixis rastre, que promou el cos d'agents rurals, el Departament d'Interior i Seguretat Pública i la Fundació Quirien Jornet i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC, per fomentar el respecte al medi natural. Doncs escolti'm, senyor Jaume Torralba, cap d'àrea regional de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver atès els micròfons de Ràdio Porreig i bé, deixar-nos participar una mica més en la, el que fa el cos d'agents rurals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
Aquest divendres la Biblioteca de Gironella ha complert 10 anys. El nou equipament és l'edifici que ha esdevingut centre neuràlgic d'esdeveniments culturals al poble. En aquests anys ha anat ampliant el seu fons documental i el nombre d'inscripcions. Per celebrar aquesta primera dècada s'han organitzat un seguit d'activitats que inclou un sorteig pels infants, una festa lectora, un recital de poesia i una bufada d'espelmes. Durant tot el mes de març es pot veure una exposició fotogràfica de la trajectòria de l'equipament. A més, també es repartiran bosses de tela i punts de llibre als lectors i usuaris.
I avui la biblioteca celebra aquests 10 anys. 10 anys de la Biblioteca de Gironella. Era més jovenet l'alcalde en aquell moment, no?, quan es va començar a obrir les portes de la biblioteca. Una biblioteca que en aquests moments ja té més de 25.000 exemplars i sobretot doncs, una munió d'actes doncs, no només programats pel dia d'avui, sinó programats per tot l'any. I és que la biblioteca és un centre viu, que això és el que ens demostra doncs, la mateixa biblioteca i la gent que hi participa. David Font, felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Estem amb l'alcalde de Gironella, amb David Font. David, què ha representat la biblioteca doncs, en aquests 10 anys de canvi cultural a Gironella?
Bé, d'entrada, jo crec que el primer canvi va ser que la poguéssim disposar. De fa 10 anys, uns anys més de 10, diguem-ho així, vam començar tots els treballs per poder fer realitat aquesta infraestructura cultural de primer ordre, que era un municipi doncs, de 5.000 habitants i pràcticament érem l'únic que no teníem una biblioteca en aquestes condicions. Al llarg d'aquests 10 anys, i sobretot gràcies també doncs, a una feina conjunta amb tot l'equip humà que ha format part de la biblioteca i encara en forma part, però també amb els diferents regidors de cultura, hem aconseguit fer que sigui un epicentre cultural on hi passen moltíssimes coses. No només la gent passa a la biblioteca per anar a estudiar o a llegir, sinó que hi ha clubs de lectura, hi ha clubs de poesia, hi ha clubs de teatre, hi ha clubs de conversa en anglès, hi han passat doncs, totes les escoles de manera recurrent doncs, per conèixer, agafar l'hàbit també de la lectura i dels contes. Al final hem aconseguit que sigui un espai on hi passen moltes coses vinculades amb la cultura, no tant la cultura musical, però sí, doncs, en aquest cas, doncs, la cultura més vinculada a la lectura. I estem doncs, realment molt satisfets perquè ha tingut molt bona acollida de la ciutadania, tant els que són usuaris habituals de la biblioteca com aquells que ara, per activitats puntuals o moments puntuals, doncs, venen, ens visiten i en fan ús.
Bé. La Biblioteca de Gironella doncs, avui fa aquest acte de celebració de 10 anys, però vosaltres heu volgut anar una mica més enllà, no? I precisament doncs, heu volgut fer que la gent se'n recordés de la biblioteca, no?
Sí, bueno, al final jo crec que 10 anys és una data prou significativa per poder posar en valor la feina feta i sobretot de posar les bases del que volem seguir sent de cara al futur. I per tant, és cert que aquesta setmana doncs, ja han hagut unes quantes activitats i avui, aquest cap de setmana, es fa doncs, l'acte més institucional amb la bufada d'espelmes del 10è aniversari, on ens acompanyarà el diputat de la Cultura de la Diputació de Barcelona. Però és cert que per nosaltres la celebració va molt més enllà i, per tant, pretén també que durant tot l'any 2025 hi hagi un seguit d'activitats que puguin fer arribar a més públics i puguin fidelitzar més públic a la biblioteca. També hem construït una imatge commemorativa d'aquest 10è aniversari, que és com una porta, però que a la vegada és com un llibre que intenta ser doncs, aquesta funció que té la biblioteca, una porta oberta al coneixement i els llibres aporten el coneixement, però no només el logo, sinó que ho hem transformat en un format d'escultura doncs, que està ja instal·lada
també a l'exterior de la biblioteca perquè la gent pugui identificar-ho i pugui relacionar-ho doncs, amb aquests 10 anys. I a partir d'aquí doncs, seguiran haver-hi doncs, diferents actes durant tot aquest any 2025, amb una mirada posada segurament doncs, el que seria de cara al setembre d'aquest any, en la qual doncs, tenim el propòsit d'incrementar l'obertura d'horaris de la biblioteca, per tant donar molt més servei a la ciutadania i doncs, seguir sent un espai de referència per a estudiants, per a persones doncs, que es preparen oposicions, per a persones doncs, que teletreballen i necessiten un espai per fer una reunió en un moment puntual i per a persones doncs, que venen aquí a aprendre i a conèixer en el món de la cultura.
Com va néixer aquesta idea de 10 anys obrint portes?
Doncs jo crec que, en aquest cas el regidor de Cultura, Lluís Vall, i conjuntament amb el director de la biblioteca, en Francesc Puig, van creure que era una necessitat el fet de dir com portem 10 anys picant pedra, començar un equipament des de zero no és fàcil, no és 10 anys d'haver canviat d'espai, sinó que és 10 anys de construir una biblioteca de zero, perquè l'espai anterior que teníem sí que feia parcialment unes funcions com de sala de biblioteca, però no tenia ni l'equipament tècnic ni tampoc el fons bibliogràfic que tenim a dia d'avui, i per tant és una manera de donar gràcies també a tota la gent que durant aquests 10 anys ha confiat i ha fet ús de la biblioteca. Estem parlant doncs, que tenim gairebé 2.000 persones usuàries amb carnet de la biblioteca, que tenim prop de 25.000 llibres i fons documentals varis, incorporant també pel·lícules i DVDs doncs, que estan a disposició de la ciutadania, també els jocs que hem incorporat en els últims temps, i va sorgir la idea de dir tot això ho hem de posar en valor, hem de fer que la gent se senti orgullosa d'aquests 10 anys de contribuir a fer cultura des de la biblioteca, però sobretot necessitem i volem que aquella gent que encara a dia d'avui doncs potser no és usuària, la conegui, ho vegi com una porta d'entrada a aquesta celebració i a partir d'aquí, doncs, i de cara al futur en sigui una persona usuària més. I a partir d'aquí es va anar configurant doncs, amb tot l'equip humà de la biblioteca, que hi ha el Francesc com a director, la Chantal i el David com a auxiliar, i conjuntament amb el regidor de Cultura, doncs, tot un seguit d'actes i de programes. Aquesta setmana doncs, és cert que han sigut de manera doncs, més recurrent, però que s'hauran d'anar s'aniran publicant i s'aniran informant durant tot aquest any 2025.
I bé, i a partir d'ara, doncs, què? Perquè què li falta a la Biblioteca de Gironella que avui l'alcalde doncs, pensa parlar amb el diputat?
Bueno, el que ens falta és una cosa que ja es fa de manera recurrent conjuntament amb la Diputació, que és la renovació dels fons documentals i, per tant, incorporar anualment doncs, que invertim al voltant d'uns 12-15.000 euros anualment en incorporar nous fons documentals. Per tant, això vol dir doncs, anar creixent i estar al dia d'allò que pot necessitar la ciutadania. Però allò que sí que ens interessa a nosaltres i que sí que hem tingut unes converses prèvies i avui amb el diputat doncs, aprofitarem per explicar-li és que nosaltres creiem que necessitem tenir més horari d'obertura d'aquesta biblioteca i, per tant, nosaltres com a Ajuntament ja farem un esforç, en aquest cas organitzant i segurament doncs, reforçant amb equip humà la biblioteca, però necessitem també que la Diputació en aquest carro s'hi sumi. Les biblioteques són espais de coneixement quan estan obertes i, per tant, nosaltres necessitem doncs, i volem que donar aquesta resposta de major obertura de la biblioteca, que això al final es tradueix doncs, que no només estigui oberta un dia a la setmana als matins, sinó que puguem estar oberts dos dies a la setmana al matí a part del dissabte. I, per tant, doncs, tenir un ventall més ampli d'oferta, en aquest cas per poder estudiar al municipi de Gironella. I un projecte que no implicarà la Diputació, i que això és un tema més d'Ajuntament, és també que durant les èpoques d'exàmens puguem tenir la biblioteca oberta en horaris doncs, poc habituals perquè la gent ho pugui fer servir d'aules d'estudi.
Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa més, perquè a Gironella doncs, la biblioteca ja forma part també d'aquest element que es va inaugurar per la fira, una fira que diu nom Fira de Sant Josep, però que en definitiva és aquesta fira que al llarg dels anys ha canviat de nom, però que en definitiva ara també té aquest món cultural involucrat, que és aquesta celebració de la biblioteca, no?
Sí, de fet va ser una coincidència el fet de la inauguració també en el cap de setmana de la Fira de Sant Josep o la Fira del Motor. Alguns anys l'hem batejat com a Fira del Motor, que és quan també hi havia doncs, una possibilitat àmplia de que concessionaris mostressin els seus vehicles. Des de la pandèmia i tot el que ha vingut després, doncs, els concessionaris costa molt que tinguin vehicles nous per exposar i és complicat doncs, poder-los també al final doncs, atraure el 100% perquè puguem omplir tota una fira de motor, i el que ha fet ha sigut doncs, reforçar el paper del comerç local i mantenint encara doncs, l'essència del motor, que seguirà sent-hi en aquesta fira aquest cap de setmana, que no sabem si el temps no respectarà gaire, però la voluntat i les ganes tant dels comerciants com de les persones que muntaran el seu punt de venda doncs, hi és tota. I ha coincidit amb aniversari, per tant ho hem volgut integrar tot en un paquet durant tot aquest cap de setmana, que ja va començar divendres a la nit doncs, amb activitats a la biblioteca, que segueix avui amb activitats a la biblioteca també i amb teatre a la tarda, i que seguirà tot el diumenge amb la pròpia fira i teatre per cloure doncs, aquest cap de setmana també de suma comercial i cultural a Gironella.
Doncs, alcalde, només convida tothom que vingui aquest cap de setmana a Gironella, perquè, si el temps ho permet, es farà una gran fira.
Exacte, així serà, Josep.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I segons informa el diari Regió 7, a través de l'ACN, neixen les dones de Bosch. Neix Dones de Bosch, una entitat que està presidida per una bergadana, concretament la Clara Santa Maria. Bé, la figura de l'hereu ha fet que hi hagi menys propietàries forestals. Tot i això, segons un estudi del Departament d'Agricultura de la Generalitat, més d'un terç de les finques forestals privades del país està en mans de dones. I la xifra s'alça a gairebé la meitat si és en règim de copropietat. Malgrat aquests números, el paper de la dona en el sector forestal continua en segon terme. Per trencar aquesta tendència i donar veu al col·lectiu històricament invisible, neix Dones de Bosch, la primera associació de propietàries forestals de l'Estat. La presideix Clara Santa Maria, que va perdre el seu pare quan tenia 11 anys. Ella i la seva mare van quedar al capdavant de la finca de més de 300 hectàrees a Capolat. En aquest municipi berguedà té vaques i des de fa 2 anys ha tornat a la gestió forestal a casa. Selecciona la fusta amb la intenció de donar-li encara més valor. La seva filla, que també es diu Clara, és qui continua al capdavant de la finca, i ella no vol que s'hagi de sentir qüestionada i observada com a vegades s'ha hagut de sentir ella, i per això diu que s'ha implicat en aquesta associació. L'objectiu de Dones de Bosch és fomentar la gestió forestal sostenible, teixir xarxa entre les dones, oferir informació i trencar el sostre de vidre perquè les dones s'empoderin i també formin part dels llocs de decisió. L'associació l'han impulsat 18 propietàries forestals, però volen també que s'hi sumin sòcies per aconseguir incrementar la gestió forestal del país i que sigui capdal en la lluita contra incendis. A Catalunya, gairebé un 80% dels boscos són de propietat privada. En algunes comarques, la xifra s'eleva fins al 90%. Després parlem amb la presidenta de l'associació
Dones de Bosch.
Dones de Bosch.
Associació de Propietàries Forestals de Catalunya.
Aquesta associació, Clara, ha nascut per una necessitat?
Ha nascut per una situació real. Ha nascut perquè el tema de la gestió forestal doncs, s'ha basat, gairebé sempre s'ha anat lligada o s'ha tingut vinculada al sector masculí, i el sector femení doncs, també tenim, doncs, també som propietàries forestals, vull dir, en propietat o en copropietat gairebé arribem al 50% de les propietaris privats de Catalunya i llavors doncs, les dones hi eren molt poc visualitzades. Llavors aquí, doncs, des de que hi va haver en el seu moment doncs, una directora general que també era dona, fins a persones doncs, que hi ha a l'administració que són dones, doncs s'ha vist que es podien aportar idees i que es podia col·laborar perfectament en el món dels homes i ser-hi tots.
L'objectiu d'aquesta associació que ha nascut ha sigut per reivindicar el paper de la dona o per millorar la gestió forestal?
Per millorar la gestió forestal. O sigui, que passa que en visió de, amb la visió de les dones, que fins ara no hi era tingut en compte.
Què és? Digue'm només una cosa que pugui canviar a la visió aquesta que actualment hi ha del bosc i també de la gestió forestal i que, pugui, que la dona pugui canviar.
Bé, són diferents maneres de gestionar el bosc. Vull dir, segurament que tots anem a buscar doncs, la part fantàstica del bosc que quedi preciós i tot plegat, i també la part econòmica. Llavors, aquí doncs, reivindiquem unes... No hi reivindiquem, sinó que volem o necessitem canviar coses que estan molt enquistades en el passat. Les dones tenim una altra visió i a vegades doncs, també se'ns pot tenir en compte, no ho sé.
Caldria una nova llei forestal?
Caldria... Potser més lleis no calen, però sí modificar a vegades les lleis que hi ha actualment.
Bé, doncs, Clara, només demanar-te una cosa, simplement crec que el missatge que doneu és que és una associació oberta, no?
Sí, és una associació doncs, oberta a totes les propietàries o copropietàries forestals de Catalunya. Potser més endavant doncs, s'ampliarà doncs, a amigues o a simpatitzants o persones doncs, que entenguin aquesta nostra il·lusió o aquesta nostra realitat, i que per tant doncs, s'obre i molta gent doncs, des d'ahir que s'ha donat a conèixer, moltes persones es posen en contacte amb nosaltres doncs, perquè volen ser-hi, volen sumar. O sigui, és que realment el que volem entre tots o entre totes és sumar.
És la primera associació que existeix? A nivell femení?
Sí, diguem, no. A nivell femení n'hi ha alguna altra al nord d'Europa, però sí que aquí, doncs, tot des del sud d'Europa som la primera, sí.
Doncs, Clara Santa Maria, moltes felicitats i esperar doncs, que tingueu molt èxit amb aquesta feina i que la reivindicació de la dona vagi més enllà dels papers, que pugui des de la gestió forestal també s'hi vegi. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Genesca. Bon dia i tingueu. Adéu, adéu.
Tots els que coneixem la Patum sabem que hi havia una orquestra que es deia Els Saletes. I Els Saletes, doncs, van fer la Patum durant molts anys. Sí. Ara, la seva neta, la neta de... precisament d'un saleta, d'un sala, vol presentar tota una jornada per conèixer els saletes. És així?
Soc la Besneta. Rabesneta.
Radesmeta.
Rabesneta, sí.
Explica'm una mica què vol dir això.
La conferència?
La conferència, sí. Per què fas aquesta conferència?
O sigui, jo faig aquest projecte tan bonic perquè em sembla que són les meves arrels, no? Però bàsicament el faig perquè em fa molta il·lusió fer-lo i també perquè a batxillerat hem de fer un treball, que suposo que n'has de parlar, que es diu treball de recerca.
Sí, el treball de recerca.
I el faig sobretot per fer-li un homenatge als saletes.
Quan parles dels saletes, parles de cançons que perduren a la Patum, parles de que els saletes tocaven a totes les festes locals de la ciutat i de la comarca.
Sí.
Parles una mica de tot això, no?
Sí, exactament. Sí.
I què és el que exactament en aquesta conferència vols que... Què vols que surti en aquesta? Qui tindràs la conferència per parlar-ne?
Quins ponents hi tindré?
Sí.
Vale, tindré el senyor Albert Rumbo.
Historiador.
Exacte, l'historiador. En Quirze Grifell, que és el familiar d'un dels saletes i a més és escriptor.
Evidentment, el Quirze Grifell és escriptor.
Sí.
I
llavors també... Sí?
Sí, sí.
Vale, perfecte. Llavors tenim també que seria el context familiar, no?, el Quirze Grifell. l'Albert Rumbo, tindríem el context històric i social. Llavors tindríem el Sergi Cuenca, que podríem classificar en el context musical, ja que ell és un gran músic i coneix molt els saletes en l'àmbit musical.
Evidentment, Sergi Cuenca, que dirigeix també la Palapetum de Berga, però a més també és el director del Rei Leo, de la musical del Rei León, sí. I la Maricel.
Sí, 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 exactament. O sigui, crec que és un gran músic i em fa molta il·lusió que tots aquests ponents vinguin. I així també valora les composicions del meu rebesavi.
El teu rebesavi?
Sí, que també era compositor.
Però també tens altra gent, no?
Bueno, el meu rebesavi era... Sí, exacte. També tinc el Ramon Miquel Safont, que és en el context de col·leccionista, ¿vale? Perquè, bueno, a part de la vessant musical dels saletes, també feien els licors de la Caraltina, i ell té com un museu particular on té moltes coses que ha anat recuperant història de Berga dels saletes. Sí? I llavors, per últim, tinc el senyor Xavier Basso, que és el catador, que és un catador reconegut, el millor sommelier de Catalunya. Vaig contactar amb ell perquè em fes una cata del licor més famós de les saletes, que és la Caraltina.
O sigui, de la Caraltina. La Caraltina, aquestes, les aromes de Caral, una cosa així, no? Eren? O Caraltina?
Aromes de Caral era la competència.
Era la competència, ui, perdó.
Era la competència. Sí.
Ui, on sí, m'he ficat, sí. Jo m'estic embolicant, eh?
No. Bueno, però sí, eren la competència, no passa res.
Per tant, hi haurà una exposició dedicada també a les antigues destilleries bergadanes, és així?
Bueno, de Jaume Sala, dels Saletes, sí.
De la Casa Sala, eh?
Sí, exacte.
De la Casa Sala. I del Gerard Sala. Bé, parlem una mica més de la música dels saletes, perquè sembla que ens dius que un dels exemples són el gegant vell i un ball de nans vells o de gegants.
Exactament, sí, sí. Ell va composar una cançó que encara avui en dia es toca, el gegant vell, i també una cançó dedicada als nans i als gegants. També. Que aquesta no es toca tant, però el gegant vell encara. És la marxa, inclús, que toquen pels administradors de la Patum de Berga.
Doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, doncs, el que ens portarà aquesta conferència, que no serà una conferència, és una jornada que, en la qual hi haurà una taula rodona per parlar dels saletes, és així, eh?
Sí, i jo crec que és molt rica de ponents que coneixen extremadament molt bé el tema. Llavors, crec que té molt potencial, una riquesa cultural molt bonica.
T'ha costat trobar coses dels teus rebesavis?
M'ha costat una mica, una mica bastant, perquè sí que vaig poder contactar amb la família, que sí, ajudaven i tenien bastanta informació i coses, però també vaig haver d'anar a l'arxiu històric per fer moltes vegades i moltes hores per fer una investigació a fons. Sí, sí. I, per exemple, de la data de que van obrir la destil·leria... Vaig descobrir també que havien canviat bastant els noms de la distilleria segons el moment. Mira, precisament, faig un petit abans, a la meva jornada exposaré una timeline dels noms de la distilleria que va patir segons el moment. I també de l'orquestra.
T'he parlat de l'orquestra, eh?
Sí. O sigui, hi haurà com dos vessants. Primer parlaré del musical i després de la destil·leria, els licors.
I què va ser més important?
Jo crec que les dues coses per igual. Evidentment, clar, els licors eren molt importants per tothom, ja et dic. O sigui, vaig parlar amb l'Albert i em va dir, ostres, tu anaves amb una família del moment i cada família tenia la Carotina a la seva bodega o a la seva, al seu bany, al seu bar, restaurant. També, clar, en l'àmbit musical, totes les festes, quan hi havia festes, tocaven ells. I sardanes, evidentment.
Sardanes, caramelles, processons...
Sí, processons, també. Mm-hmm.
I el que hem de dir, que després de que la principal de la Berga, que doncs, el Salès es va convertir en la principal de Berga, si no vaig errat, o la primera nova harmonia...
No. Primer era...
La Unió Berguedana.
La Unió Berguedana, exacte, fundada pel pare del germà Sala i el meu rebesavi Jaume, amb 13 anys, tocava el cornetí. I llavors va derivar a la nova harmonia, com a orquestra.
I a partir d'aquí es va transformar en la principal del Berguedà, no?
Sí, per tocar sardanes.
I ja, per acabar-ho d'arreglar, doncs la Copla Pirineu.
Exactament, sí.
Que tots la coneixem, eh?
Sí.
Doncs déu-n'hi-do, el Jaume Sala Casals, que va compondre també diferents sardanes com a compositor... Cap a Caral anem?
Sí.
O Amàlia?
Carmo. Sí. El bar romàntic que li va dedicar a la seva... A la meva àvia. Sí, ha dedicat bastantes cançons. I caramelles... I caramelles, també.
Doncs bé, en què constarà exactament la jornada? Serà una xerrada, exposició, hi haurà també algun vídeo, hi haurà alguna... tindràs protocol? Què hi haurà? Què tindrem en aquesta jornada? Doncs que tu faràs el dia...
El 25 d'abril.
El 25 d'abril.
25 d'abril, sí.
Recordeu que el 25 d'abril... que és un divendres 25 d'abril, i a quina hora?
A les 6, a la Biblioteca Ramon Vinyes i Clouet de Berga.
A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Vinyes i Clouet de Berga, doncs hi haurà aquesta jornada de conferència parlant de Tarda amb els Saletes. Aquest és el lema.
Sí.
L'activitat estava impulsada per la Sofia Muñoz Sala, estudiant que ha elaborat el seu treball de recerca i investigació dedicat precisament als Saletes, el Jaume, el Josep, el Francesc i el Ramon Sala Casals, quatre germans músics i fabricants de licors de Berga. Doncs, Sofia, no sé si ens descuidem alguna cosa.
Sí, això que em preguntaves anteriorment, que és una jornada que hi haurà diapositives, fotos, també crec que vull intercalaré algun vídeo d'ells tocant, fins i tot, i amb una cinta antiga que vaig poder recuperar, o sigui, em fa molta il·lusió, em va costar, però la vaig recuperar, i tindrem també una cata en directe, que farà només el catador, evidentment, que és en Xavier Basto, com he dit anteriorment, que perquè no hi ha prou licor per tothom, a mi... Clar, i llavors també tindrem un convidat d'honor, que és el senyor Josep Comelles i Pasqual, que és l'últim músic viu dels Saletes, que va fer el relleu, precisament, el meu rebesavi, tocant el fiscorn. Llavors també tindrem una mica de micròfon obert, que seran comentaris dels familiars directes dels Saletes, dubtes, preguntes, tot el que vulgui el públic. També tindrem un petit refrigeri, dolç i salat i musical, amb les cançons composades per Jaume Sala i Casals i Joan Trullàs i Vivó, interpretades a piano per la pianista Elisenda Martí i Valls, i llavors tindrem, el comiat.
Doncs déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, una bona tarda,
una bona tarda de... amb els aletes. Doncs escolta, moltes felicitats i convidar la gent que vinguin, que reservin el dia 25 d'abril a partir de les 6 de la tarda, doncs que hi haurà aquesta jornada de conferències per conèixer els aletes. Tarda amb els aletes. Sí,
serà tothom molt benvingut.
Doncs, Sofia, moltíssimes gràcies i felicitats, eh?
Gràcies, moltes gràcies.
I l'alcalde de Bagà és el nou president de la Junta Rectora del Parc Natural d'Oca de Moixeró. Així, hem de dir que en Lluís Casas Prados, que va néixer a Bagà el 1993, ha estat nomenat per unanimitat nou president de la Junta Rectora del Parc Natural Cadí-Moixeró, l'òrgan de govern de l'Espai Natural Protegit, que es representa al Consell Comarcal del Berguedà i es converteix així en el primer president berguedà que té aquesta junta. Bé, doncs parlem amb en Lluís Casas. Lluís Casas és l'alcalde de Bagà. Lluís, és la primera persona que tens aquest càrrec de la comarca del Berguedà. Què representa per tu una persona doncs, que jove, amb moltes ganes, amb molta força, i que bé, que el Parc Natural que Cadí-Moixeró doncs, el teniu aquí, no?
Sí, així és. Bueno, per mi és un repte ser president de la Junta Rectora del Parc Natural, un parc que de ben segur per la part del Berguedà coneixo força, ja que m'agrada estar molt per la muntanya i per tant, ara el viuré d'una altra perspectiva.
Lluís, parla'm una mica de com està aquest moment el parc, com ho veus tu?
Bueno, el parc ha patit un canvi important en els últims temps, com va ser el canvi de direcció, que abans hi havia en Jordi García Petit i ara hi ha la Caral Tor. I bé, veig que s'estan fent polítiques continuistes dins en el si del parc, però és veritat que també la visió de la Caral, que és una persona jove i que també comparteix aquesta visió de ser alcaldessa, com és alcaldessa de Sisclareny, doncs li aporta també un plus al Parc Natural.
Però quan parlem del Parc Natural no parlem de 2 quilòmetres quadrats, eh? Parlem de quants?
Doncs aquí m'agafes.
Aquí t'agafo, eh?
La veritat és que... aquí no ho sé, però
si anem de... Digue'm.
El que sí que us puc dir que el 45% dels boscos del Parc Natural són propietat municipal, per dir-ho així, i la resta propietat de propietaris privats. Per tant... amb això el que us vull dir és que és un territori que afecta tant a molts ajuntaments com també a molts propietaris privats.
En tot cas, aquest moment està ple de neu, m'imagino?
Sí, la gran part sí.
I què tal? Hi ha molta gent, molta presència de públic per aquí dalt, la zona de Bagà?
Doncs bé, sí... perquè és temporada d'esquí i la gent puja molt, però també us he de dir que haver fet aquest temps i tanta pluja i neu, doncs, bueno, encara havíem tingut èpoques que hi havia més gent que ara.
Per tant, podem dir doncs, que aquests dies la neu ha marxat ja una mica, potser, no?
Sí, sí, sí.
Els pantans, però, el pantà de... Bàsicament, doncs, el pantà de la Baells se m'haurà reforçat de tot això.
Sí, 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 i, bueno, és una molt bona notícia. I també fonamental són les neus que hi ha a les muntanyes, que a l'hora de que es vagin desfent, doncs aniran completant aquest cabal dels rius. I concretament aquí a Bagà, per exemple, l'aigua que consumim no és tant de riu, sinó que l'aigua l'agafem de la captació que surt, no, d'aquest desglàs o d'aquesta, quan es fon la neu.
Lluís, bé, alguna cosa que t'agradaria aconseguir del parc amb el teu mandat?
Bueno, el que m'agradaria aconseguir amb el meu mandat, bàsicament, és que tots els territoris que formen part, és a dir, tant l'Alt Urgell, la Cerdanya com el Berguedà, s'hi vegin representats, que puguem posar en comú les problemàtiques dels municipis de muntanya i intentar de buscar una solució comuna, i evidentment doncs, que el parc segueixi preservant la natura com ho fa, a la vegada que aporta el seu granet de sorra per la vida econòmica d'aquests pobles. Per tant, la meva missió ha de ser una mica aquesta, no? Vetllar per l'equilibri territorial i també vetllar perquè totes les persones interessades en el parc doncs puguin gaudir-lo.
Doncs precisament ens trobem en un parc, el parc més gran de Catalunya, el Parc Natural Cadí Moixeró. És el parc més gran de Catalunya i té 41.342 hectàrees. Això és el que ens diu. Bé, estem fent una mica d'allò buscant, eh? Més que res, perquè com que n'hem parlat un moment, doncs...
De fet, totes aquestes dades me les hauré d'estudiar bé ara, de ben segur.
Perquè te les demanaran moltes vegades.
Sí.
Bé, en tot cas, el que sí que podem dir doncs, és que afecta a diferents municipis doncs, que són Bagà, Saldes, Tuixent, Martinet i Bellver de Cerdanya. Tota aquesta zona és parc natural Cadí Moixeró. I abraça les serres del Cadí Moixeró, el Pedraforca, part de la Tossa d'Alp i el Puig Lançada, i agrupa les comarques del Berguedà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Bé, no diem res més perquè a la gent que ho descobreixi també, eh?
Sí.
Doncs escolta, Lluís, bueno, només ens queda dir que nosaltres estem aquí al teu costat i que et desitgem molta bona feina, que segur que la faràs. Moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i podeu visitar els canals per xarxes del Parc Natural i informar-vos de tot el que passa en aquestes contrades. Gràcies.
Gràcies a tu.
Per Pasqua comencen els actes culturals al monestir de Sant Llorenç, amb espectacles cada dissabte a la tarda i exposicions permanents. A finals de maig tornen els vermuts musicals i a l'estiu la Biennal Romànic Berguedà. El Festival Arts per la Vida 2025 s'enceta amb la novena sinfonia de Beethoven al monestir per celebrar els 9 anys de programació estable.
I Berga divulgarà la vida i l'obra d'Emili Porta i Galobart per difondre el llegat urbanístic d'aquest arquitecte berguedà. Berga d'on rebrà el retrà homenatge a Emili Porta i Galobart, que va néixer a Berga el 1986 i va morir el 1963. Ho fa amb l'organització de diferents actes culturals per donar a conèixer la vida i l'obra d'aquest arquitecte. Emili Porta es va llicenciar en arquitectura el 1915 i va ser nomenat arquitecte municipal de Berga el 20 de setembre del 1924. Per commemorar aquest centenari del seu nomenament com a arquitecte municipal, s'ha ideat un programa de programació, una programació que inclourà conferències, exposicions i la presentació d'un llibre. Es tracta d'un projecte impulsat conjuntament per l'Ajuntament de Berga, l'àmbit de recerques del Berguedà, l'Arxiu Comarcal del Berguedà i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, COAC, de les comarques centrals. La primera part de la programació es porta a terme del 27 de març al 29 de juny. Rosa Serra explicava els actes previstos per aquest any Porta, uns actes que des de l'Ajuntament de Berges s'impulsen amb el suport també de la Universitat de Barcelona i del catedràtic Màrius Rubiralta.
Us relato molt ràpidament els actes i passo la paraula als dos companys de taula. El dijous, dia 27 de març, que això és la setmana vinent, encetem amb una primera conferència al pavelló de Suècia a càrrec del Màrius Rubiralta i de l'Abel Rubió. Ens parlaran de la importància de l'arquitecte i el seu fons documental. Acompanyarà en aquesta conferència la inauguració d'una primera exposició que té com a títol Emili Porta, arquitecte berguedà. Com us deia, ell és l'arquitecte municipal de Berga, però us sorprendrem, sorpresos hem quedat amb el treball del Màrius Rubiralta, de la quantitat de feina que va fer, des de la rectoria de Gósol fins a la colònia de Viladomiu Vell o a la de Cal Marçal, per posar un exemple. Per això, aquesta exposició explica, resumidament, aquesta obra escampada per el Berguedà, que té cues, riu avall, els pobles de Sallent, de Navàs, de Balsareny, a Barcelona i altres llocs. El dia 4 d'abril i fins al 29 de juny, al Museu Comarcal de Berga s'inaugura l'exposició Vida i obra de l'arquitecte municipal de Berga. Aquesta exposició es centra ja en Berga, en el cas concret de Berga. I els nostres companys del Col·legi d'Arquitectes us explicaran la cua magnífica que portarà aquesta exposició. Ells la lideraran i els hi donarem la paraula que ens ho expliquin. El dijous, dia 10 d'abril, presentem el llibre, el volum 1, dedicat a Emili Porta Galobart, la vida i obra, concretament de la biografia. És aquest pòster que teniu aquí. És el primer volum perquè l'obra és tan àmplia i diversa que li dedicarem un volum número 2. Aquesta feina l'empentem a l'Ajuntament de Berga i l'àmbit de recerques del Berguedà. Continuarem el divendres 25 d'abril amb una conferència sobre el fons documental d'Emili Porta, que ens els faran l'Abel Rubió com a arxiver comarcal i el Xavier Pedrals, que és el que va ser exdirector d'aquest arxiu, que ens parlaran a profunditat d'aquest fons. I el dia 16 de maig, cloent aquesta primera fase d'activitats relacionades amb Emili Porta i la seva obra, tindrem el goig d'escoltar aquí a la sala de plens de l'Ajuntament la conferència que ens farà el doctor Joaquim Puigvert, que és professor d'Història Contemporània de la Universitat de Girona, que és un gran expert en temes relacionats amb les polítiques locals durant el segle XIX i XX. Ell és un autor de llibres magnífics i us puc dir amb molt d'orgull que és col·laborador de la revista L'Arol.
Rosa Serra, presidenta de l'àmbit de recerca del Berguedà i directora de la revista L'Arol, parlava de l'any Porta.
Per l'àmbit de recerques del Berguedà, per l'arxiu comarcal del Berguedà, pel Col·legi d'Arquitectes de les Comarques Centrals de Catalunya i per l'Associació per la Defensa del Patrimoni Arquitectònic d'aquest país. Estem contents perquè representem diferents aspectes d'aquest món del patrimoni que ha estudiat amb una passió que ja descobrireu la persona central d'aquesta taula, que és el Màrius Rubiralta. El Màrius és l'autor d'un llibre, l'autor d'un projecte i l'autor d'una idea que tots els que som aquí hem recollit amb interès i ha sabut encomanar-nos la passió per un procés de descoberta que fa anys que ell porta a terme i que ha comptat amb l'ajuda, doncs, us ho explicarà, de moltes persones. L'any porta que comença oficialment avui, alcalde que sí, però com totes les coses tenen un passat i un futur, no? L'any 24 l'arquitecte Emili Porta va ser contractat per aquest Ajuntament de Berga per ser arquitecte municipal i ho va ser durant un llarg període de temps fins l'any 62, pocs mesos abans de morir-se l'any 63. Per tant, és una persona amb una trajectòria molt notable per la seva obra com a urbanista i la seva obra com a arquitecte. En el projecte que us presentem ara, d'aquest any porta, hi ha una bona colla d'activitats que estan repartides d'entrada fins aquest primer trimestre, fins al maig, perquè estem convençuts que es podrà enriquir molt més un cop passades les festes de la Patum, que sempre són un calendari vital aquí al Berguedà, i que es podran, com us dic, ampliar a la tardor i en mesos successius. L'any porta ha tingut present diferents oportunitats per poder triomfar, aquest és el nostre desig i no en tenim cap dubte. Exposicions, conferències, xerrades i un llibre que, com us comentava, es complementaran amb altres activitats la segona tongada d'aquest any. En aquest pòster que resumeix les activitats hi ha la façana de l'Ajuntament de Berga, que és una de les obres d'Emili Porta, un projecte de l'any 29, materialitzat al cap d'un any, l'any 1930, amb la data que figura a l'escut de Berga que corona la façana. És potser l'obra més coneguda de Porta, però nosaltres us explicarem que també és desconeguda, perquè la realitat d'aquest arquitecte és plural. Aquests mobles que fa tants anys que acompanyen aquesta sala de plens, que ha viscut moments tan variats, per utilitzar una paraula suau, de la història de la capital del Berguedà i de la comarca, doncs són obra d'Emili Porta, entre moltes altres coses, no? Els dissenys de la fusta i de molts dels elements nobles que sortosament aquesta casa ha conservat al llarg de molts anys.
Com deia, són molts els actes que es faran per celebrar aquest any a Emili Porta, però entre ells la figura del que hi ha participat com a institució ha estat l'Arxiu Comarcal del Berguedà. Abel Rubió és l'arxiver i director de l'arxiu i ell ho comentava.
Una mica, doncs, la vinculació que hi ha de l'Arxiu Comarcal del Berguedà amb Emili Porta comença l'any 95, quan es fa una operació de salvament, gairebé es pot dir, en què es va a casa, doncs, de l'arquitecte, a la Gran Via, i allà es recullen, doncs, tota una colla de plànols que havien quedat, doncs, en aquell edifici. Això passa a l'Ajuntament de Berga com a part, doncs, d'Arxiu Municipal de Berga. Estem parlant que estem en l'any 95, abans de la creació de l'Arxiu Comarcal del Berguedà. El 2001 es crea l'Arxiu Comarcal del Berguedà com a tal, i un d'aquests primers fons que hi ha és el d'Emili Porta i Galobart, l'arquitecte que havia estat, doncs, a nivell municipal, doncs, arquitecte municipal de Berga, i també havia actuat, doncs, en tota una altra colla de municipis, fonamentalment a tota la part alta del Berguedà, podríem dir des del nord del Bages fins a tot el que entendríem que és Berguedà, i també algunes obres més enllà. Aquest fons l'hem tingut nosaltres allà, doncs, durant tota una colla d'anys, i durant aquests últims anys el que hem fet ha estat descriure'l i digitalitzar-lo. El fet de treballar un fons documental el que crea és que dona possibilitats a que la gent, els ciutadans, doncs, hi puguin accedir i el puguin treballar. I aquí una mica és quan arriba doncs, en Mario Roviralta amb aquest interès doncs, amb Emili Porta, i és una mica quan algú, si més no, comença a mirar en profunditat què se'n pot treure d'allà. Una mica és el que llavors dona el fruit aquest del llibre que ell mateix us presentarà. I si més no, el fet que l'haguem treballat des de l'arxiu comença a donar totes unes possibilitats de cara a estudiar la figura d'Emili Porta, amb les seves llums, les seves ombres, i sobretot amb el gran impacte que ha tingut no només la ciutat de Berga, tot i que aquí molt especialment, sinó més enllà.